L'Ajuntament de l'Hospitalet ha convocat un minut de silenci avui a les 8 del vespre per condemnar la mort violenta d'una veïna del barri de Collblanc. A més, s'han decretat 24 hores de dol al municipi a partir de la concentració d'aquesta tarda i s'han suspès els actes oficials convocats per l'Ajuntament. Segons les investigacions dels Mossos, seria un cas de violència domèstica i per aquest motiu han detingut el fill de la dona que vivia amb ella. Bona tarda. De seguida ens centrem en aquest cas que ha colpit la ciutat les darreres 24 hores. Abans, però, fem una ullada a d'altres titulars de la jornada. Comencem. Comissions Obreres de l'Hospitalet titlla de molt preocupants les últimes dades sobre l'abandonament escolar a l'àrea del Samuntà. L'actual fotografia mostra uns 8.000 joves d'entre 16 i 29 anys que ni estudien ni treballen, el que representa un 70% de tots els joves inactius de la ciutat. És per això que exigeixen inversions urgents.
Perquè aquells estudiants que no els motivi el que estan estudiant puguin aprendre un ofici, ja sigui una aula taller o més programes d'UX, d'unitats escolars compartides. Perquè això falta a l'Hospitalet i seria una solució, i tot passa per invertir en educació.
El Teatre del Centre Catòlic presenta el cartell de la representació dels Pastorets. Enguany serà molt especial perquè es commemoren els 100 anys des que aquesta obra es va començar a representar a la ciutat. L'espectacle d'aquest any es basarà en la versió de Folch i Torres, però amb un toc diferent.
Si veniu a veure l'espectacle ja veureu, però us podem avançar, per exemple, que hi ha algun personatge nou, músiques noves, alguna cançó.
I en esports ens centrarem en el Club Esportiu Voleibol Hospitalet, que fa un balanç positiu del primer tram de la Lliga. L'equip masculí lluita per l'ascens i el femení es consolida la categoria. Consternació a l'Hospitalet per la mort violenta d'una veïna a Collblanc. L'Ajuntament ha convocat avui un minut de silenci aquesta tarda i s'han decretat 24 hores de dol. Pel que fa a les investigacions, els Mossos continuen el seu curs i apunten un cas de violència domèstica.
A les 8 de la tarda s'ha convocat a una concentració a la plaça de l'Ajuntament, on es mantindrà un minut de silenci per la mort d'una veïna de Collblanc la matinada de dimarts, quan va caure de la finestra del seu domicili. Segons les investigacions dels Mossos, seria un cas de violència domèstica i per aquest motiu han detingut el fill de la dona que vivia amb ella. S'han decretat 24 hores de dol a partir de la concentració de les 8 de la tarda i les banderes del consistori onejaran a mig pal i se suspenen els actes oficials de l'Ajuntament. Al seu missatge a xarxes socials, l'alcalde David Quirós ha enviat el seu condol a la família i ha recordat que era una veïna estimada, molt activa al barri i disposada a ajudar els altres a través de les entitats.
I anat a portar persones a...
De fet, la Neus Sanz formava part del grup de voluntaris de l'Hospitalet i el 2012 va rebre un homenatge per la seva implicació. També era sòcia de l'entitat Afemos, de familiars de malalts mentals de l'Hospitalet. Tot i que el seu fill no hi anava perquè no es volia tractar pels trastorns que patia. Des d'Afemos donaven consell a la Neus i li feien acompanyament. Segons fonts de l'entitat, el fill, amb antecedents policials, no tractava bé la seva mare. Tot i això, des de Serveis Socials i el 112 no hi consten trucades de la dona.
A l'Hospitalet ja s'ha posat en funcionament el nou CIE, el Servei d'Intervenció Especialitzat en les Violències Masclistes, i sobre aquest servei en volem parlar avui amb la Lluïsa Carmona, que és psicoterapeuta especialista en el treball de les violències masclistes i també una de les impulsores, en aquest cas, perquè arribes al CIE aquí a l'Hospitalet. Bona tarda.
Bona tarda.
Com comentava, després de molts anys de treball, per fi ja tenim aquest CIE aquí a la ciutat. Per la gent que no sàpiga, en aquest cas, què és aquest servei, què els hi diries i per què és necessari en una ciutat com l'Hospitalet?
Doncs els CIE són serveis especialitzats, d'intervenció especialitzada per les dones que pateixen situacions de violència i pels seus fills i filles. I atenen totes les situacions de violència, tot i que hi ha un èmfasi, diguéssim, especial en les violències que es donen en l'àmbit de la parella. I és molt important que existeixi perquè, diguéssim, és l'últim dels serveis especialitzat que s'han desenvolupat per, no només per intervenir i ajudar les dones a prevenir aquestes situacions, a reparar, sinó també en la lluita contra l'erradicació de les violències masclistes, que ha de ser l'objectiu.
En aquest sentit, a Catalunya compta amb una 21, si no m'equivoco, de serveis d'intervenció especialitzada en violències masclistes, i han atès aproximadament unes 12.000 persones. Per què és important aquest abordatge que ara comentaves, no? De les violències masclistes amb un servei d'aquest tipus que ofereix, en aquest cas, atenció psicològica, també jurídica, social, una mica, quin és l'abordatge que es fa en les violències masclistes i per què és important en aquest sentit?
Doncs és important perquè és una problemàtica complexa que afecta multitud de dones i els seus fills i filles, tant pel que fa al dany, no, directe, a vegades de risc que poden tenir, com també el tema de la reparació, perquè deixa múltiples seqüeles. I després perquè avui en dia, no, sabem que cal una intervenció especialitzada, i cal que hi hagin professionals que coneguin aquest fenomen, que sàpiguen com abordar-lo i també que treballin a nivell, per exemple, territorial, en un territori, doncs amb aquesta lluita contra les violències de forma generalitzada i a favor de l'erradicació de les violències.
Avui ens fèiem ressò en aquest cas d'un cas de presumptament de violència domèstica que s'ha donat aquí a la ciutat, d'una dona, en aquest cas, que va caure des d'una finestra des de casa seva, una de dels... presumptament de les persones, doncs, que li va provocar el seu fill. En aquest sentit, aquest tipus de violències, violència domèstica, també entraria dintre d'un CIE? Quins tipus de violència són els que formen part?
Bueno, jo moltes vegades ho dic totes. Les dones patim totes les formes de violència. Una altra cosa són les que tenim tipificades a la llei. Tenim una llei del 2008, que en el cas de Catalunya va ser una llei pionera, que és la llei per l'erradicació de les violències masclistes, que tipificava la violència sexual, la violència en l'àmbit familiar, en l'àmbit de la parella, en fi, totes aquestes. I després hi ha hagut una reforma de la llei, la llei 21, en el que es va posar també les violències en l'àmbit digital, la violència vicària, etc. Sí, aquesta és una de les formes de violència, encara que sigui per part d'un fill, diguéssim, si és que es confirma que és així. I, malauradament, doncs, sabem que és una de les situacions que provoquen, doncs, el que coneixem com a feminicidis, que, malauradament, segueix tenint, doncs, la presència enorme que té a la nostra societat, i per això s'ha de treballar perquè s'erradiqui aquest final tràgic que tenen moltes de les formes de violència de gènere o violències masclistes.
Parlàvem d'aquest CIE. A banda del CIE que s'ha posat en marxa, com deien, doncs, fa poques setmanes, a l'Hospitalet també tenim un recurs en el seu moment va ser pioner, que és el CAIT, que és el Centre d'Atenció i Informació a la Dona. En aquest sentit, com haurien de conviure, ara que tenim aquests dos serveis aquí a la ciutat, com s'haurien de relacionar i conviure per abordar, en aquest cas, aquest tipus de violències?
Doncs com arreu on funcionen els CIEs, no? Han de treballar de forma coordinada a la ciutat, diguéssim, establint, no, quines funcions fan. El CAIT, com en altres llocs, pot ser un CIAT o un PIAT, que són les altres sigles, que són serveis de caràcter generalista d'atenció a les dones, que tenen a les problemàtiques de les dones en diferents àmbits laborals, de diferents tipus, i també, no, en la detecció de situacions de violència, de violències masclistes, però, doncs, han de coordinar-se per tal de que aquelles que sigui necessari, doncs, puguin ser ateses en els CIEs i també els seus fills i filles. Tot això ha d'estar organitzat, no, doncs, amb tots els serveis de la ciutat, no només el CAIT, no, a través dels protocols d'actuació local, que són els que determinen com s'ha d'intervenir en les diferents situacions per tal de que les dones puguin ser ateses quan pateixen aquestes situacions, també per coordinar les accions de prevenció que siguin necessàries, la reparació, i treballar en l'àmbit territorial per tal de combatre la causalitat, diguéssim, no? Més concreta i més local, no? De les situacions de violència, que en el cas de la nostra ciutat, que és segona ciutat de Catalunya, doncs les tenim totes i amb un nombre molt elevat.
Ara comentava, segona ciutat de Catalunya, l'Hospitalet, tenim el CIE, tenim el CAI. Quins són els reptes de futur, en aquest cas, per l'abordatge de les violències masclistes aquí a la ciutat?
El repte fonamental és que els serveis que tenim funcionin. I això és fonamental no només perquè les dones siguin ateses. Ateses vol dir que puguin ser ateses en qualsevol moment del procés de la violència, de les violències. Això vol dir prevenció, vol dir intervenció, vol dir reparació o recuperació, tant de les dones com dels fills i les filles, perquè és molt important aquesta incidència. I és fonamental que funcionin aquests serveis, que funcionin els protocols d'actuació local, que vol dir que coordinen què han de fer tots els serveis de la ciutat, també les entitats, també els agents, no, diguéssim, de la ciutat, i que funcionen d'una forma adequada per tal de, evidentment, prevenir qualsevol forma de feminicidi, però també qualsevol forma de violència. Aquest és l'objectiu fonamental. Ara bé, també tenim els recursos d'acollida, els d'acollida d'urgències, d'acollida que malauradament segueixen fent falta. Jo diria que el repte fonamental de futur és l'eficàcia. I l'eficàcia té a veure amb l'erradicació, té a veure amb la disminució. I això és possible amb les eines que tenim. L'únic és que, evidentment, hem de fer que funcionin i que funcionin bé.
Ja per acabar, Lluïsa, parlaves d'erradicació. El pròxim 25 de novembre es commemora aquest Dia Internacional per l'Eliminació de les Violències envers les Dones. Quin és el missatge que transmetries en un dia com aquest?
Doncs, en primer lloc, dic, evidentment, que aquesta segueix sent una problemàtica molt greu, que afecta moltes dones i moltes criatures, i que hem de recuperar aquest objectiu d'aconseguir l'erradicació d'aquestes formes de violència, i això és possible. És molt difícil, però és possible. I jo moltes vegades dic, si fem tot el que és possible, és difícil erradicar-les, però si no ho fem, és impossible.
Doncs amb aquest missatge ens quedem. Lluïsa Carmona, psicoterapeuta especialista en el treball contra les violències masclistes, gràcies per ser aquí amb nosaltres i que vagi tot molt bé, i segurament seguirem parlant en d'altres ocasions. Que vagi bé.
Gràcies.
I seguint informatiu, i ara parlem d'ensenyament, en aquest cas del Sindicat de Comissions Obreres de l'Hospitalet, que titlla de molt preocupants les últimes dades sobre abandonament escolar de l'àrea del Sant Muntà. L'actual fotografia mostra a uns 8.000 joves entre 16 i 29 anys que ni estudien ni treballen, el que representa un 70% de tots els joves inactius de tota la ciutat. Davant d'aquesta situació, el sindicat exigeix inversions urgents a les administracions.
Un de cada tres joves dels barris nord de la ciutat han abandonat els estudis i no tenen cap ocupació. Aquí l'abandonament escolar prematur és de prop del 40%, molt per sobre de la mitjana de Catalunya, que no supera el 15%. Comissions Obreres denuncia inacció per part de les administracions competents per solucionar el problema i aposta per oferir itineraris de formació específics postobligatoris.
Perquè aquells estudiants que no els motivi el que estan estudiant puguin aprendre un ofici, ja sigui una aula taller o més programes de UECs, d'unitats escolars compartides. Perquè això falta a l'Hospitalet i seria una solució, i tot passa per invertir en educació.
Al Sant Muntà, les aules estan massificades molt per sobre de les ràtios oficials. Molts centres públics estan catalogats de màxima complexitat. La manca d'escoles i instituts s'arrossega des de fa anys i tampoc ajuda que cada curs la matrícula viva arribi a uns 2.000 menors.
Els mestres estan molt i molt desgastats, molt saturats, perquè la complexitat de les aules cada vegada és molt més gran. A la part nord de la ciutat és una part on les escoles estan superpoblades, tenim ràtios per damunt de la mitjana de Catalunya, gairebé a totes les classes, i tenim aules addicionals que els diem bolets, i anem per 39 aquest curs a la ciutat d'Hospitalet.
Es tracta d'una àrea de 2 km² on hi viuen 140.000 habitants, una pressió demogràfica que ha augmentat degut a la sobreocupació de pisos. Davant d'aquesta realitat, l'escola s'ha convertit en una mena de refugi per molts alumnes.
Hi ha moltes escoles que tots els alumnes són becats i l'únic àpat calent que fan és a l'escola. A més, on viuen? Viuen en pisos superpoblats, on famílies comparteixen pis, vivint en una sola habitació i amb uns sous precaris, lluitant per arribar a final de mes. Llavors, és una situació alarmant. Necessitem que hi hagi una acció per part de les administracions competents i no volem que la planificació sigui la improvisació.
Comissions Obreres assegura que ja s'ha de parlar més d'emergència social que no pas educativa. La construcció de noves escoles i l'ampliació de l'oferta dels estudis postobligatoris hauria de ser un primer pas.
El Partit Popular ha denunciat avui en roda de premsa la situació que es viu a un bloc d'habitatges del barri de Santa Eulàlia. El 2008 es van paralitzar la seva construcció i des d'aleshores que va quedar buit està ocupat. Els populars afirmen que han parlat amb veïns i veïnes de la zona i els asseguren que actualment hi ha més d'una trentena de persones vivint a l'edifici situat a la cantonada del carrer Prestadora amb el carrer Comerç i que en les darreres setmanes s'han dut a terme batudes i detencions. La portaveu del PP, Sònia Esplugues, denuncia la passivitat del govern municipal davant la situació com aquestes que, segurament ha dit, es donen en diversos indrets de la ciutat.
No podemos permitir que nuestra ciudad se convierta en parches de asentamientos ilegales con la permisividad del equipo de gobierno. Necesitamos un plan de actuación contundente, necesitamos presencia policial, Mossos de Escuadra, Guardia Urbana, servicios sociales y sobre todo dar paz y tranquilidad a los vecinos, porque en cualquier momento las viviendas que estamos relatando pueden provocar un incendio, puede haber un problema de convivencia entre las mismas personas que están conviviendo porque hay problemas de drogas y peleas y demás, y eso puede generar un problema serio de seguridad.
I precisament la portaveu popular Sònia Esplugues ha protagonitzat una nova edició del cicle Tribunes Crítiques que organitza el FICA, Foment d'Informació Crítica. Va tenir lloc ahir la tarda al Centre Cultural Tecla Sala.
La inseguretat, la brutícia i els impostos han centrat el nou acte de Tribunes Crítiques protagonitzat per Sònia Esplugues, portaveu del grup municipal del PP. La trobada organitzada per Foment de la Informació Crítica de l'Hospitalet ha fet una radiografia dels problemes que afronta la ciutat.
La situació de la ciutat està en una situació molt compromesa i, per tant, cal millorar en tots els àmbits municipals, tant principalment seguretat, que és el principal problema que tenen els veïns, però també baixada d'impostos, estem en una ciutat bruta, fosca, cara i que, evidentment, no dona servei als ciutadans quan ho necessiten. Per tant, la diagnosi jo crec que està molt clara. El que volen els veïns de la ciutat és viure tranquils, poder sortir a totes hores, qualsevol hora de casa seva, trobar-se una ciutat neta, trobar-se una ciutat ben il·luminada i que hi hagi policia de proximitat, que és el que avui, a dia d'avui, no passa.
Esplugues considera que la gestió municipal és deficient en molts aspectes i podria propiciar una nova protesta massiva com la de l'1 d'octubre.
És possible que es faci una segona manifestació. Nosaltres, evidentment, estarem al costat dels veïns i les veïnes si es produeix aquesta manifestació, i en qualsevol cas, nosaltres, des del Partit Popular, portem molts anys, reclamant una millor seguretat, cosa que, malauradament, el temps ens dona la raó, i abans érem només nosaltres, el Partit Popular, i ara tots els grups municipals, majoritàriament de l'oposició, també critica la manca de seguretat de la ciutat.
Per la líder popular al consistori, la nova taxa d'escombraries és un dels exemples de la mala administració de l'Ajuntament.
I ara aquest mes de desembre ens ve el sablazo del tasazo de basures, de residus, i això sempre ens havien dit, que aquesta taxa o la factura dels residus anava a la factura de l'IBI, a l'impost de l'IBI, i ara resulta que no només no ens baixen a l'IBI, sinó que ens implanten aquesta nova taxa. Per tant, nosaltres el que demanem és aquesta baixada de l'IBI per compensar aquesta nova taxa, però a més aquesta nova taxa aquest any ni es pot fraccionar ni hi ha bonificacions com hi ha altres municipis.
Esplugues creu que el primer pas que hauria de fer el govern municipal és reconèixer els problemes que pateix l'Hospitalet.
I coincidint amb els 50 anys de la mort de Franco que tenen lloc demà, coneixem com va ser el pas del franquisme a la democràcia amb Pilar Massana, treballadora social a Can Serra i activista a la ciutat. Conversem amb ella sobre la importància del moviment veïnal en el camí cap a la democràcia, una realitat que va quedar plasmada en el butlletí que editava l'Associació de Veïns de Can Serra en aquell moment.
I estàvem cada dia esperant amb l'ampolla de cava a la nevera, amb ganes que s'acabés. Era com un somni màgic, perquè semblava que si es moria començava una nova etapa. Va ser així, però no tan així. No era tan màgic, això. Les forces que controlaven el país les seguien controlant igualment. Tothom a la presó. Això és una presó amb els barrots. I aquest que posa al revés, amnistia total. El moviment veïnal d'aquest moment incorporava també clarament el desig polític de tenir democràcia, de poder elegir la gent de l'Ajuntament, de tenir govern, etc. Això era com una il·lusió i la reivindicació de llibertat, amnistia i estatut d'autonomia era plenament assumida pel moviment veïnal. Papà, ¿por qué no te presentas tú a las elecciones de la asociación? Diu, sí, eso. clubs. Les primeres eleccions que es van fer a l'Associació de Veïns de Can Serra ja se'ls va voler donar aquest caràcter democràtic i obert i es va fer una festa pública per fer les eleccions a la Junta de l'Associació de Veïns amb urna, amb paperetes i, per tant, ja era... Comencem a practicar. Això d'elegir i de triar les persones que volem té de ser una realitat, fem-ho. És la foto del grup dels primers 5 objectors de Can Serra. També, amb la mort del Franco, diguem, coincideix amb l'inici del moviment d'objectors de consciència al servei militar obligatori, que el primer grup de servei civil alternatiu al servei militar, el primer grup de tot Espanya, es va constituir al barri de Can Serra. I la mort del Franco va suposar un creixement d'aquest moviment de nois que es negaven a aprendre a matar, que volia dir anar a fer el servei militar.
L'Associació de Donants de Sang de l'Hospitalet organitza avui una campanya de donacions. Es du a terme al mòdul del Banc de Sang de l'Hospital de Bellvitge i es poden fer donacions fins a les 9 de la nit. Tots els donants rebran una tassa de xocolata calenta, un obsequi de l'Associació de Donants de Sang de l'Hospitalet i participaran en un sorteig per anar a les sales dels jocs High Jump, Kumobe Game i He Clow. Recordem que les condicions bàsiques per poder donar sang són tenir entre 18 i 70 anys, pesar més de 50 quilos i, en cas de ser dona, no estar embarassada. El Teatre del Centre Catòlic ha presentat una nova edició dels Pastorets. Es representaran els dies 25, 27 i 28 de desembre i 3 i 4 de gener. Enguany, però, serà molt especial perquè es commemoren els 100 anys des que aquesta obra es va començar a representar a la ciutat.
Els Pastorets de l'Hospitalet ja tenen el cartell per la representació d'enguany. Una de les més especials a la història del Teatre del Centre Catòlic. Aquest 2025 comença la celebració del centenari des de que es va començar a representar l'Hospitalet el 1926. Des de llavors, els Pastorets s'han convertit en molt més que una obra.
És l'obra capdalt de la casa. Quan comencen els assajos de Pastorets, aquí el Catòlic es para tot una miqueta, tothom s'implica en aquesta obra i és una obra que... A nosaltres ens agrada molt participar perquè és una obra molt, molt plural, molt de barri, que participen des d'un nen bebè, no?, que fa de nen Jesús, fins a persones amb una edat molt avançada. I moltes vegades es participa des de molts anys i de generació en generació. No? I això, la veritat és que és molt bonica, aquesta convivència intergeneracional.
Enguany, el Teatre del Centre Catòlic es basarà en la versió de Folch i Torres, però amb un toc diferent.
Hem volgut mantenir els Pastorets tradicionals de tota la vida, però sí que li hem donat algun toc, alguna novetat, que si veniu a veure l'espectacle ja veureu, però us podem avançar, per exemple, que hi ha algun personatge nou, músiques noves, alguna cançó.
El centenari dels Pastorets portarà una temporada plena de sorpreses al Catòlic.
Doncs estem organitzant exposicions que implicaran, volem que tinguem participació d'altres entitats, d'altres grups que també arreu de Catalunya fan Pastorets, volem fer una recopilació de material gràfic d'aquests 100 anys, volem engegar gales, no?, i actes, doncs, que facin participar la ciutat i el país i que podem celebrar aquests 100 anys que bé que s'ho valen.
Des del teatre esperen repetir l'èxit dels darrers anys.
Us animem a venir a veure'ls perquè és un espectacle familiar i surten nens, i surten adults, i surten joves i és per tots els públics. Està molt entretingut i us animem a venir.
No hi ha Nadal sense Pastorets.
Exacte.
I abans dels esports, un apunt d'un acte que barreja futbol i reivindicació. L'entitat de l'Hospitalet per Palestina va assistir al partit que es va celebrar ahir a l'Estadi Olímpic entre les seleccions catalana i palestina. Entre la reivindicació política i l'acte solidari, la recaptació de les més de 30.000 localitats que es van vendre es destinarà a la campanya Act for Palestine d'ajuda humanitària a Gaza. Els equips masculí i femení del Club Esportiu Voleibol Hospitalet han fet un balanç positiu del primer tram de la Lliga, tot i trobar-se en situacions ben diferents a la classificació. El masculí lluita per l'ascens i el femení es consolida a la categoria.
El conjunt masculí és una de les revelacions de la temporada a la primera divisió espanyola. Amb 6 victòries i només una derrota, l'equip ocupa la segona posició i es manté plenament immers en la lluita per l'ascens a Superliga 2, la divisió de plata espanyola. El bon inici de campanya els permet afrontar amb ambició els propers compromisos amb l'objectiu de mantenir el ritme i consolidar-se a la zona alta.
El objetivo es estar arriba y pelear por el ascenso. Entonces, si el objetivo es tan ambicioso, hay que ir ganando los partidos. Aún así, sí, creo que el equipo puede jugar todavía mejor.
Jo crec que estem fent una molt bona temporada i els resultats es donaran, i si seguim treballant així jo crec que sí, podem arribar on vulguem.
Pel que fa al femení, l'equip acumula 3 victòries i 4 derrotes, un balanç que la situa a l'equador de la taula. La plantilla presenta moltes cares noves respecte a la temporada passada i el club es marca com a objectiu principal consolidar el bloc i donar minuts a les jugadores de la base, que estan tenint un paper cada cop més important.
L'objectiu és de tenir alta l'imatge del club. És l'objectiu de treballar amb la cantera, de provar a inserir més xiques de cantera. L'objectiu és ser el millor que se pot fer. Ojalá vamos más arriba, yo soy feliz. Pero eso, repito, es un equipo nuevo. Cambiamos 5 jugadores de 12. Ya no es fácil empezar fuerte, pero confío mucho en este equipo.
En el equipo, digamos, yo creo que es normal que al ser un grupo relativamente con algunas personas nuevas, hemos empezado un poco con el pie izquierdo, pero lo bueno es que ahora nos estamos acomodando. La idea es ir de menos a más y si podemos jugar, yo creo que el objetivo de todos es jugar las fases de ascenso.
Aquest cap de setmana el conjunt femení rebrà el Bordils, un rival directe a la lluita per la permanència. Per la seva banda, el masculí visitarà la pista del Cué, al Saragossa, en un partit que pot servir per reafirmar la bona dinàmica i mantenir-se entre els millors de la categoria.
I una informació esportiva ho deixem aquí. Abans fem un repàs de les notícies més destacades d'aquesta jornada. L'Ajuntament de l'Hospitalet ha convocat un minut de silenci avui a les 8 del vespre per condemnar la mort violenta d'una veïna del barri de Collblanc. A més, s'han decretat 24 hores de dol al municipi a partir de la concentració d'aquesta tarda. Segons les investigacions dels Mossos, seria un cas de violència domèstica i per aquest motiu han detingut el fill de la dona que vivia amb ell. Comissions Obreres de l'Hospitalet titlla de molt preocupants les últimes dades sobre abandonament escolar a l'àrea del Samuntà. L'actual fotografia mostra uns 8.000 joves entre 16 i 29 anys que ni estudien ni treballen, el que representa un 70% de tots els joves inactius a la ciutat. És per això que exigeixen inversions urgents. El Teatre del Centre Catòlic presenta el cartell de la representació dels Pastorets. Enguany serà molt especial perquè es commemoren els 100 anys des que aquesta obra es va començar a representar a la ciutat. L'espectacle d'aquest any es basarà en la versió de Folch i Torres, però amb un toc diferent. I això és tot. Per més informació poden consultar el portal dels mitjans de comunicació, l'elacdigital.cat. Que vagi molt bé i fins demà.